Són les 12, l'hora de l'Àngelus.
L'àngel del Senyor anuncia a Maria i concebé per obra de l'Esperit Sant.
Déu vos salve, Maria.
Heus aquí l'esclava del Senyor. Facis en mi segons la seva paraula.
Déu vos salve, Maria.
I el Verb es feu home i habità entre nosaltres.
Déu vos salve, Maria.
És migdia, l'hora de l'Àngelus.
Ràdio Estel, informatius.
Bon dia, són les 12:02, us informa Olma Giró. El govern i la patronal de l'oci nocturn estan reunits ara mateix per definir com serà la reobertura de bars i musicals i discoteques. El govern ha aprovat al Consell Executiu d'avui la reobertura per aquest divendres dia 8, que coincideix amb el pont del 12 d'octubre. Tot apunta que la reobertura serà amb l'obligació de presentar el passaport Covid a l'entrada dels establiments i amb l'ús obligatori de les mascaretes. També s'ha sabut que les discoteques podran obrir fins les 6 del matí. A tot això, la patronal del sector ha informat aquest matí que el govern encara no els havia confirmat la reobertura pel dia 8, però veient que les dades pandèmiques són favorables, donen per fet que es farà en aquesta data. D'aquí a mitja hora, la portaveu del govern ha de donar tots els detalls sobre aquesta reobertura de l'oci nocturn. L'amiant és perillós i s'ha de retirar amb urgència. Ho ha dit així de contundent el metge de família i experts en amiant, el doctor, ha alertat que aquest material genera insuficiència respiratòria, una malaltia lenta i crònica, més de dos tipus de càncer.
Un dels problemes que fa és que fa un càncer de pulmó exactament igual que el que fa les persones que fumen, que els hi produeix càncer, i després el producte més patològic que produeix, la malaltia més greu que produeix és el mesotelioma, que és el càncer de pleura, que aquest sí que és devastador en els seus efectes, eh?
El doctor Rafael Abós ha defensat que cal voluntat política per ajudar els pobles i ciutats en la retirada de l'amiant. Ara bé, també ha explicat que entén que hi hagi una prioritat econòmica i temporal per part de les administracions públiques. I el Servei Català de Trànsit engega avui una campanya de conscienciació a les escoles i instituts sobre la importància de saber què és un patinet elèctric i quines obligacions implica. La campanya amb l'eslògan "Saps que si portes un patinet elèctric condueixes un vehicle?" té com a objectiu que joves i adolescents coneguin la normativa. Mossos i policies locals disposaran de 15.000 fulletons informatius per complementar els tradicionals cursos d'educació viària que fan els centres amb el del fenomen dels patinets. El coordinador de mobilitat segura dels Mossos d'Esquadra a la regió central, Joan López, insisteix en que el patinet és un vehicle.
Estem acostumats que el patinet és, sempre ha sigut una joguina, i aquest tipus de patinet elèctric de més de 6 km per hora fins als 25 km per hora no és una joguina, sinó que ja és un vehicle. De fet, el seu nom ja li han posat com a vehicle de mobilitat personal.
Trànsit recorda, entre altres normes, que el conductor no pot portar cap acompanyant, que no es pot circular per les voreres, que s'han d'obeir els senyals de trànsit i que no es pot circular per vies interurbanes ni tampoc autovies ni autopistes. I en plena pandèmica, la velocitat de contagi en les darreres hores baixa 3 centèsimes i se situa ara en 1,06. El risc de rebrot retrocedeix 2 punts i se situa en 64. Salut declara 3 crítics menys a la UCI, que passen de 126 a 123, i es confirmen 467 nous casos positius i 7 defuncions. Pel que fa a les escoles, els grups confinats per Covid baixen a 210, 29 menys que aquest dilluns, i en total hi ha 6.359 persones confinades i 145 centres amb el grup aïllat. Més notícies. L'advocat de Carles Puigdemont, Gonzalo Boye, ha demanat a la justícia posar fi a les peticions d'extradició després que ahir el Tribunal de Sàsser tornés a girar l'esquena al Tribunal Suprem espanyol i deixés en suspens el procés d'extradició, com també va fer Bèlgica. Boye ho ha dit en una entrevista al matí a Radio Estel.
Alguien tiene que poner fin a esta locura, o sea, desde una perspectiva incluso de España, yo creo que esto es un error político, un error jurídico, un error de imagen, porque van a seguir insistiendo seguramente y yo no sé lo que pretenden, si es que tengamos 26 respuestas, eso no es problema, las podemos tener, pero con una debería haber bastado.
Per a l'advocat de l'expresident, que Espanya segueix insistint, és un error polític, jurídic i d'imatge internacional. Sobre les resolucions de les mesures cautelars que va demanar la defensa per retornar-li la immunitat parlamentària i evitar una nova detenció, Boye creu que els seran favorables perquè, diu, s'ajusten al dret de la Unió. I temps ara per a la informació esportiva amb Xavi Toscano.
Del 14 al 17 d'octubre reprèn el Rally RAC Catalunya Costa Daurada després de l'aturada de la pandèmia. La prova, que s'ha presentat aquest matí, arriba a la 56a edició i tindrà l'epicentre Salou i les carreteres tarragonines. A més, aquesta prova podria decidir el campió. El francès Sebastián Ogier té 190 punts i es disputa el títol amb l'anglès Elfyn Evans, que en suma 166. El rally serà íntegrament d'asfalt i, com a novetat, el shakedown es farà el dijous 14 al Coll de la Teixeta, amb un recorregut de 4,31 quilòmetres. El mateix dia a la tarda es farà la cerimònia de sortida a Salou. I pel que fa al Barça, des de les 10 del matí està obert el període perquè els socis amb abonaments puguin demanar entrades per al clàssic Barça-Madrid del proper 24 d'octubre. El club s'ha vist obligat a posar en marxa aquest procés de peticions, ja que el Procicat encara no ha donat el vistiplau per reobrir l'estadi al 100% de la seva capacitat. El procés de peticions es tancarà el proper dilluns 18 a les 9 de la nit.
Moltes gràcies, Xavi. Això és tot fins ara. Més notícies a la 1.
Radio Estel.
Ara a Radio Estel, dir la teva serà molt més fàcil. Apunta aquest número. 663-99-30-62. 663-99-30-62. Envia'ns un àudio de WhatsApp i participa als nostres programes. Recorda, envia un àudio de WhatsApp al 663-99-30-62 i Festa Teva, Ràdio Estel. Necessites algun producte de salut natural per tothom? Doncs apunta'n al telèfon 669-56-17-68. Recorda, 669-56-17-68. Els teus productes en 24 hores a casa sense desplaçaments ni esperes. I per ser oient de Ràdio Estel, descompte especial en la compra per telèfon de qualsevol producte de Laboratorios Mind. Truca al 669-56-17-68 i digues que ens escoltes. Promoció vàlida fins al 31 de desembre de 2021. Bases legals de la promoció a laboratoriosmind.es.
Ràdio Estel. Barcelona, 106.6. Girona, 103.4. Tarragona, 100.6. Lleida, 91.5. Catalunya Central, 93.7. La Seu d'Urgell, 105.0. Andorra, 107.5. El Garraf, 96.8. La Cerdanya, 104.4. Tortosa, 90.1. Vic, 98.4. Bossòst Terra Val d'Aran, 106.0. Al matí a Ràdio Estel. Tot el matí amb tu. When you wake up in the morning and you're shadowed by the darkness of the night. When you wake up in the morning, darling, I'll be by your side. When you get a little
Quan passen 9 minuts de les 12, reprenem el matí a Ràdio Estel després d'aquesta hora amb la Mercè Raga des de la Barcelona New Economy Week a l'estació de França. Doncs ara tornem a l'estudi, ja hi som. Ja tenim a punt a la Mireia del Pozo i al Plusvàlua Dones, com cada dimarts i dijous estan amb nosaltres al magazín, amb un espai on abordem un tema en relació a la dona. Pot ser el lideratge femení, l'emprenedoria, l'economia, la salut, l'edatisme, la violència de gènere i molts altres temes. Mireia del Pozo, molt bon dia.
Molt bon dia, Olga.
Un dia assolellat. Avui no ens podem queixar, eh? Després de la pluja.
Totalment, totalment. Ja torna a sortir el sol, malgrat que el sol hi és sempre, eh? Encara que plogui, sí, sempre el tenim a dalt del cel. O sigui que pensem, sí, en això per estar ben positives.
Però avui som més conscients. A veure, digue'ns, un avançament. De què en parlaràs avui?
Doncs mira, després de tot el que va passar i d'aquesta caiguda bestial de WhatsApp i Instagram, anem a parlar de comunicació i xarxes socials, Olga.
Plusvàlua Dones, un espai sobre l'actualitat econòmica i social en clau de dones i valors, amb la col·laboració de la Fundació Bancària La Caixa, CONEI i Centre d'Estudis de les Dones d'Europa.
Recordem que el Plusvàlua Dones és el primer i únic espai amb temàtica de dona per tota la societat, amb 14 reconeixements de qualitat i menció premis a Pink Televisió. I com tu deies, Mireia, les xarxes estan molt presents a la nostra vida i avui li dedicarem una estona.
Absolutament. Com esteu, Plusvàlua Dones? Nosaltres, carregades d'eines per ajudar-vos. Fa 2 setmanes va començar el curs escolar i ens heu contactat un pèl angoixades. Aportem informació de qualitat i fora angoixes. 9 de cada 10 progenitors, mares o pares, ignora que les seves criatures consumeixen pornografia de manera freqüent. A les mares i pares sabeu què ens passa? Que ens talla parlar-ne. Pensem que demà serà un altre dia o ho anem postergant. Perquè, és clar, segur que les nostres criatures això no ho fan. Però si encara no té mòbil... Hem d'afrontar la realitat, estimades plusvaluadones. Mira cap a una altra banda, no serveix de res. I el silenci no porta enlloc. Quina responsabilitat tenen els centres educatius? Quina responsabilitat tenim els mitjans de comunicació, Olga? I les empreses? I el més important de tot, quina responsabilitat tenim nosaltres com a progenitors? I què hem de fer per ser unes bones guies? Doncs som-hi, anem a portar llum.
Després d'aquesta primera reflexió, que ara segur que hi ha gent que diu és veritat, no tenen mòbil, però hi ha altres vies, donem la benvinguda a la nostra taula d'avui, a l'Anna Plans. Molt bon dia, Anna.
Molt bon dia.
Presidenta de l'Associació Consumidors de Mitjans Audiovisuals de Catalunya, activista en la defensa dels drets humans de la infància i consellera Plusvàlua Dones. També tenim a la Noèlia Rodríguez. Molt bon dia, Noèlia.
Bon dia.
Advocada, instagramer, si la voleu seguir, @noelianum. I el número 5, la nostra representant de persones discapacitades i diverses. I també saludem via Zoom a la Patrícia Pallarès. Bon dia, Patrícia.
Hola, molt bon dia.
Molt bon dia per tu, perquè estàs a Bolívia, per tant, 6 hores menys. Les 6 i 12 del matí crec que són per
les
tu.
Les 6 del matí, sí.
Doncs gràcies per matinar tant, per acompanyar-nos. La Patrícia Pallarès és directora de comunicació de Comtel. I comencem parlant del que apuntava la Mireia, que és pornografia, imatges... I volíem començar per la hipersexualització. Anna, una hipersexualització que potser no en som conscients, que potser hauríem d'obrir més els ulls, però que està present a les xarxes.
Així és. El tema és que el sexe ven, i aquesta és la qüestió. Podríem dir que el nostre cos és l'objecte que s'utilitza per atreure els consumidors. Tot és consumible. És negoci que ens abonem a Netflix, és negoci que llegim o veiem 50 sombres de Grey, és negoci que mirem La isla de les tentaciones i també ho és que tuitegem sobre això. El sexe és tan eficaç com a eina de venda que són massa els que, abandonant l'enginy i la capacitat creativa, recorren a ell com un nàufrag que quan s'agafa amb un salvavides, no? Les xarxes socials amb milions d'usuaris el que fan és perpetuar el món hipersexualitzat. Què passa? S'agreuja perquè hi ha més visibilitat i menys control. I llavors, d'aquesta manera, els infants es converteixen en el blanc ideal.
O sigui, ens estàs dient, Anna, que estem parlant d'un món hipersexualitzat, claríssimament.
Així és, correctament, sí.
I aquesta hipersexualització basada en els atributs físics, La sexualitat és només això? Va més enllà? Com ho tenim?
Per res. La sexualitat té més dimensions. Per exemple, les pràctiques sexuals només són una part d'aquesta dimensió de la sexualitat. Jo considero imprescindible una educació afectiva sexual que inclogui totes les dimensions de la persona, que sigui respectuosa amb totes les cosmovisions i en la que qualsevol cultura se senti còmoda, sempre que no sigui nociva per la persona. És un plantejament, de fet, més transversal. A mi m'agrada molt recordar doncs, el que diu el doctor Carlos Chiclana, que va fer el pròleg del meu llibre, és un sexòleg i psiquiatre doncs, molt important, i que diu que hi ha dos grans inversions que podem fer amb els nostres fills. La primera és ensenyar-los a tenir intimitat. I com ho podem fer, això, nosaltres? Sent exemple, compartim amb els nostres fills i filles les nostres doncs, alegries, les nostres tristeses, les nostres necessitats. Compartir això amb els nostres fills fa que aprenguin a estimar, no? I a relacionar-se amb els altres.
O sigui, ens parles de l'educació, que això és bàsic, i aquesta educació afectiva sexual que té dues branques. La primera, ens acabes de dir, el tema de la intimitat, i la segona, Anna?
La segona seria aprendre a ensenyar-los que a viure conscients de que som en relació. No és suficient saber allò que jo vull, allò que em ve de gust, allò que em sembla que sento, sinó que és en relació amb l'altre subjecte que jo em formo i performo la meva dimensió sexual. Aquí, doncs, entren altres qüestions ètiques com el consentiment, la lleialtat, la seguretat física i emocional.
Tu parlaves ara justament de consciència, però segurament que ara hi ha molts pares i mares que ens escolten i que potser no són plenament conscients o els agradaria pensar que als seus fills no els passa això, no? Que no estan exposats als riscos d'aquesta hipersexualització o del consum de pornografia, per exemple.
Crec que en general no en som de conscients. De fet, un estudi recent revela que 6 de cada 10 pares no saben quin contingut veuen els seus fills en línia. I, mentrestant, és una realitat l'augment de diferents formes de violència en línia, com el grooming, que es dona quan els adults acosen els menors a les xarxes socials per satisfer els seus desitjos sexuals, el sexting coercitiu, la sextorsió, el ciberassetjament, el consum de pornografia, etc. Crec que més o menys tots estem, som més o menys conscients de que vivim en un món hipersexualitzant. No obstant això, el que desconeixem són les conseqüències, els perills doncs, que s'enfronten davant d'aquesta realitat. No?
Ens introdueixes tota una sèrie de conceptes, Anna, el grooming, el sexting, que sovint doncs, n'hem sentit parlar, però d'una forma que tampoc hi entrem plenament. Tu vas començar una campanya a la plataforma osoigo.com per recollir signatures per a que la Unió Europea legisli per protegir els infants. Creus que les plataformes tecnològiques no fan prou?
Mira, Mireia, em van trucar d'aquesta plataforma per oferir-me a participar en una campanya relacionada amb la violència que pateixen els menors a les xarxes. Sí. Jo encantada, ja em coneixes, perquè el que més m'agrada és dur a terme accions que es puguin traduir en polítiques concretes de defensa dels infants.
Sí.
Tot i que no és fàcil, perquè si no ets una persona molt coneguda, doncs bueno, allà està penjada la campanya, si la voleu buscar, o Soigo, Anna Plans, i trobareu la campanya per poder signar. No? La realitat és que han augmentat els delictes amb menors. Els delictes al grooming, per exemple, que us parlava abans, segons dades de la Fundació ANAR, que van des del 2009 al 2016, han augmentat un 400%. Cal, per tant, mecanismes necessaris per verificar el compliment del Reglament General de Protecció de Dades a la Unió Europea. Aquest diu que un menor a menys de 13 anys, a Espanya 14, no pot obrir un compte en una plataforma digital sense consentiment dels pares.
Però això és gairebé ciència-ficció.
Exacte.
Perquè ja sabem que hi ha molts pares que diuen, bé, no importa, és que no publica, però té el compte, que ho deixem tot, fa vídeos, però va mirant,
sí.
Ja hem parlat, que sap que només el poden seguir i acceptar a qui coneix, però que al final, a la pràctica, és que moltes vegades tenen 10, 11, 12, com passa amb els videojocs, i estan consumint contingut de xarxes socials on segurament trobaran aquests continguts hipersexualitzats i on el sexe estarà molt i molt present, que està superbé que ho sapiguem, no? Que és a partir de 13, 14 anys, 16, en funció de la xarxa.
Amb 8-9 anys, l'Anna Plans, que és la presidenta de l'Associació de Consumidors de Mitjans Audiovisuals, l'any passat, arrel de la pandèmia, ja ens ho explicava, la realitat que s'estava generant amb aquests 8-9 anys.
I quin paper creus que hauríem de jugar als mitjans de comunicació? Perquè ara, per exemple, som un canal, n'estem parlant, potser hi ha gent que diu Vaja, no m'ho esperava. De veritat, això passa? Hem d'estar-hi presents, els mitjans?
I tant. Crec que hauríeu d'assumir un paper més destacat en campanyes de sensibilització entorn dos assumptes. Primer, promovent que respecti l'edat mínima d'accés dels menors a les xarxes socials.
Sí.
I per un altre, conscienciant per no sexualitzar a nenes i nens en els diferents mitjans.
Això és gairebé més complicat,
I donar visibilitat a models que destaquin pel seu talent i no pels seus atributs sexuals. Nosaltres a l'associació hem divulgat campanyes ja com She's a Person,
sí,
o Live Your Real Life, per exemple.
El tema aquest és molt important, aquestes campanyes de sensibilització, de la mateixa manera que vam començar a fer fa anys amb tot el tema de la violència de gènere. Doncs aquestes campanyes de sensibilització, per una banda, sobre l'edat mínima, i per l'altra, doncs que se sàpiga aquesta realitat i donar aquests instagramers o aquestes persones de referència que realment siguin en positiu, que no caiguin en aquesta hipersexualització, Anna.
Així és, clar, cal visibilitzar aquest tipus d'influències que venguin un contingut de qualitat, no? Per exemple, nosaltres vam donar en els Premis Tapping a la Hiperactina,
sí,
i vam donar un premi perquè és una influencer que té molta capacitat de comunicar, però està comunicant ciència, i això penso que és una forma d'empoderar sobretot a les dones.
Quins altres consells donaries, per exemple, a les famílies? Ja has dit, no?, respectar l'edat, que siguin conscients que hi ha hipersexualització. Què més hauríem de tenir en compte? No sé, l'hora de sopar aquell àpat, no?, que tots, sí, ens trobem, que parlem. Doncs avui justament he sentit a la ràdio i aprofitar l'excusa, què més els hauríem de dir als nostres fills?
Clar, penso una cosa, que la família és el primer nivell de prevenció, però amb una xerrada d'un dia no soluciona. S'ha d'anar educant des de ben petits, i el millor escut és que es sentin estimats. Què els deixa emprenta als nostres menors, a l'infant, des del primer moment que neixes, la mirada, no? La manera de tractar-los, la qualitat del temps compartit. És molt important gaudir d'un oci saludable, també. Potenciar en ells i en elles els hàbits bons, perquè el seu cervell emocional els incorpori. Així, en els moments en què tinguin crisis, aquests seran els hàbits que predominaran. Cuidar la seva intimitat. Estem parlant d'hipersexualització, amb la Mireia hem parlat moltes vegades, ja ho sap també molt bé, la intimitat des de la infància, no? Generant espais de privacitat sans. És vital no sobreexposar-los. Compte amb les instamamis que sobreexposen.
Clar, aquí hi ha un tema realment molt, molt important, perquè com ara li preguntava Olga a l'Anna, com ho anem tractant d'una forma continuada, no només avui, mira, la ràdio hem sentit això, que lògicament s'ha de fer, i que quan més petites són les criatures, més ens costa parlar-ne, no? L'Anna sempre ha recolzat molt tota aquesta comunicació positiva. Però sí que és veritat que n'hem de parlar d'una forma oberta i acompanyar-los.
Sí, sempre, des de ben petits.
Perquè és que estem entrant sense voler-ho, cadascú es guanya la vida com se la guanya, però amb totes aquestes mares instagramers, que les primeres que s'estan saltant la intimitat de les seves criatures són elles mateixes.
Clar, després el teu fill, quin exemple li estàs donant? Com després li diràs tu que té que tenir cura de la seva privacitat, si tu el que estàs fent és compartir la teva privacitat? És com amb el tema dels mòbils, no? Com tu vols que el teu fill o la teva filla faci un bon ús si el que està veient en tu, doncs, no és un bon exemple, no? Com diu el Gregorio Luri, el principal òrgan educatiu és l'ull.
Aquí, com sempre, no aprenen pel que els hi diem, que potser també, sinó sobretot pel que veuen, per l'exemple, pel que fem, sí, cada dia, per si a l'hora de sopar estem pendents del mòbil o si ens fem una foto que volem posar morritos i fem no sé què i que potser no cal.
Això demostra la ciència, les neurones espejo, per exemple, no? Nosaltres repetim les conductes a les que habitualment estem veient, no? I això, doncs, per això un nen aprèn a parlar, no? O aprèn el gesto de sol pare, i per això un jove o una jove es treu la camiseta i la puja a la seva foto a Instagram, perquè ha normalitzat això amb el que està veient.
Clar, és molt important el concepte aquest, Anna, que vas crear en el seu moment de la parca mòbil, eh? Igual que la, sí, parca cotxes, la parca mòbil, doncs quan els moments del sopar tan importants per comunicar, deixant allà el mòbil aparcat. Aprofitant que estem a l'inici del curs escolar, Anna, recomana'ns uns tips, però realment pràctics, sobre com utilitzar les pantalles a casa i a l'escola, per començar amb bon peu, perquè clar, al món educatiu no ens enganyem, eh? Que també hi ha molta feina a fer.
Doncs comencem per casa.
Sí, tant.
Primer, l'edat. penso que és important qüestionar-se la maduresa dels nostres fills abans de fer qualsevol pas. No entrem en aquell complex, com tu deies abans, de que els pares, bueno, perquè tots ho fan, doncs no m'atreveixo, no passa res. Doncs no, nosaltres, igual que no li donaries al teu fill, no permetries amb 7 anys que fumi, doncs també doncs, aquí hem de tenir en compte doncs, la maduresa dels nostres fills. A nivell orientatiu, de 0 a 5 anys, 0 pantalles. A partir dels 6 anys, no més d'una hora i acompanyats i supervisats.
Perdona, una hora cada quan?
Cada dia.
Cada dia?
Sí.
Em sembla una barbaritat.
I això ho diu la neurociència. Val, tal qual. Us recomano seguir, per exemple, a Rafa Guerrero. Amb ell van fer un webinar i té, doncs...
Els meus fills, ara que no escoltin això, perquè no arriben a l'hora del dia, ni de casualitat. No,
els meus, a la setmana, eh? Una hora a la setmana, com a molt.
No, i fins als 12 anys, mai més de 2 hores, acompanyats i supervisats. I sempre, sempre, no més de 2 hores. En quant a continguts,
això,
per anar per feina, que m'agrada que agaféssiu el boli i apunteu, perquè anem. Realment...
Aquí el tenim en mà, ja vinga, som-hi.
Continguts apropiats a la seva edat. En aquesta línia us recomano el portal de la nostra associació, contraste.info, sí, que, per exemple, pot ser molt útil per informar-te al costat dels teus fills i filles abans de consumir qualsevol tipus de contingut, cinema, televisió, videojocs, internet. Penso que és una bona eina de comunicació. En tercer lloc, i no menys important, que ja hem parlat, sí, l'exemple. Jo, mare, pare, educador, com utilitzo les pantalles, no? Sí. No caiguem també en el parany, un altre parany, de la pròpia comoditat. Els deixem que estiguin en les pantalles perquè no ens molestin. Sí. I el xumet electrònic, no?, que diu també l'Anna Ramis. Uh-huh. I això és l'avançada de futures baralles en uns anys. En quart lloc, la formació. Nosaltres a l'associació fem molta formació a escoles, pares, mares, joves, etc. En cinquè lloc, alternatives d'oci. Molt important. A la meva web, anaplans.es, poso moltes alternatives d'oci. Signar un contracte, en sisè lloc. A l'associació contraste.info també hi ha un model de contracte i també és una bona excusa per parlar de la seva intimitat, del suport dels amics, del consum responsable...
Un model de contracte especifiquem perquè si no hi haurà
familiar,
gent que estaran...
Familiar, no cal ara...
Familiar,
exacte, no de l'ús del temps d'aquests de dispositius.
Del temps, també es pot parlar de la intimitat, de què vols que consumeixen, d'on, etc. Després, el que és imprescindible és el nostre temps, que és la millor inversió que podem fer. Mira, fa una setmana vaig descobrir, és que ho haig d'explicar tot, perquè realment això em va encantar, un projecte de sopar familiar que es diu Family Dinner Project de la Universitat de Harvard. Aquest projecte ensenya a les famílies el valor de la interacció significativa a l'hora de menjar. D'això sí, n'he parlat moltes vegades, no?
Dels menjars amb cullera, sí, la importància.
Doncs diu, si et subscrius, t'arriben receptes amb una llista de compra inclosa, sí, jocs, iniciadors de conversa ràpids i fàcils, no? I a més pots personalitzar el projecte segons l'edat, no? T'arriba un resum general i després, doncs, cada dia exemples de conversa i de diversió. Per exemple, un exemple de conversa, un dia et pot arribar una recepta, no? Cada dia t'arriba el teu mail i un exemple de conversa. Doncs, per exemple, què significa ser valenta? O si poguessis canviar alguna cosa sobre el món, què seria? Un exemple de diversió, no? Doncs també t'envia diferents exemples.
Que és curiós, que això és el que s'havia fet, diríem, tota la vida.
Exacte.
Que potser ara hi ha qui ho perd i està bé que hi hagi webs com aquesta que et donin eines per tornar o recuperar o tornar a fer el que és com comú, no? Que és parlar, comunicar-te amb família i que aprofitem que per sopar sovint hi som tots.
I després, molt important, aquests sí que apunteu-los perquè són molt pràctics. Abans d'usar pantalles, fer els deures.
Clar, sempre.
No consumir vídeos ni pantalles al matí ni a la nit. La dopamina i el cortisol impedeixen que el nen o la nena es concentrin o descansin bé. Sense pantalles durant els menjars, nosaltres també. Uh-huh. Establir des del principi un horari d'ús de dispositius mòbils i zones comunitàries pel seu ús. Tot això ho podeu posar al contracte, eh? Finalment... El que ha dit la Mireia, que li agrada des del primer dia que ho vaig dir fa uns anys, quan vam dir aquí, oi? Doncs imaginació al poder, com per exemple un aparca mòbils.
Hem pres nota d'absolutament tot. I got my peaches out in Georgia. Oh yeah, shit. I get my weed from California. That's that shit. I took my chick. Quan són gairebé 2:15 del migdia, al matí a Ràdio Estel estem al Plusvàlua Dones, amb la Mireia del Pozo, també amb l'Anna Plans, presidenta de l'Associació de Consumidors de Mitjans Audiovisuals de Catalunya, la Noelia Rodríguez, advocada Instagrammer, i la Patricia Pallarès, directora de comunicació de Contel. I comencem l'espai de tertúlia preguntant-te a Noelia. Dèiem, tu que ets Instagrammer, no? @noelianum, de número, i el número 5. un instagramer gens hipersexualitzat, què hi ha darrere de cada fotografia, no? M'imagino que sí que ets conscient, no? Quan penges una foto, ho fas a consciència, no? Va, pengem aquesta i el tuntun i...
No, a veure, és superinteressant tot el que hem parlat, perquè realment la gent que estem... A veure, jo estic com començant encara, però estic començant a estar una mica dins. Et dones compte de que realment és molt difícil no caure en el parany de la hipersexualització, però sobretot dels altres. Perquè realment a la que puges una foto que pot semblar una cosa que no és, el bombardeig és increïble. Aleshores, el que s'ha de transmetre, jo crec, és el que tu vols transmetre, si és de cuina, si és de moda, com en el meu cas, de moda, però sempre deixant clar quins són els límits, perquè, si no... I és difícil, eh? És difícil arribar lluny quan no estàs en aquesta línia.
Hi ha una mena de contracte previ amb tu mateixa?
En el meu cas, sí. I a part, cada vegada que algú se m'adreça, ho dic, no estic aquí ni per conèixer gent, ni per lligar, ni per ensenyar... perquè, clar, el primer que et demanen és que ensenyis el cul.
Clar, perquè, Noelia, realment, darrere de cada fotografia, què és el que hi ha?
Doncs una feina molt gran. A veure, jo m'he preparat per fer això, estic començant a avançar, jo he estudiat 5 anys d'estilisme professional i a mi el que m'agrada és la moda. Aleshores, és el que vull dir, que la gent sàpiga que sobretot la gent jove, que no és un tema de dir, doncs mira, em faig fotos i així, doncs a veure, hi ha moltíssima feina darrere.
Patrícia, quin paper heu d'assumir les empreses, comunicativament parlant? Quina és la vostra responsabilitat? De la mateixa manera que els mitjans de comunicació en tenim una, vosaltres quina teniu?
Empresa, al final no hem d'oblidar que estem en un món d'impacte visual constantment.
Sí.
O sigui, tot el que rep a l'usuari és un impacte visual. Aleshores, o estàs al mateix nivell creatiu o al final l'usuari no té interès pel teu producte. Aleshores t'estàs reinventant constantment, constantment, i a vegades és difícil, o sigui, no és fàcil sempre estar a aquest nivell creatiu. Penseu que, clar, les xarxes socials ens han portat a tal extrem, una societat sense límits, sexe implícit constantment, tots són imatges tan potents,
sí,
que o estàs al mateix nivell constantment o el teu producte no ven, o sigui, siguem realistes. Has de buscar aquest joc amb l'usuari, en el que crida la seva atenció estigui doncs, en aquest punt de mira.
Clar, perquè abans l'Anna Plans ens deia, al començar l'entrevista, que cada vegada les empreses, fins i tot, anem pel carrer i està tot aquest món tan hipersexualitzat. Sí que és cert que hi ha empreses, per exemple, sense dir noms ni marques, doncs de marques de perfum, que hi ha hagut tota aquesta hipersexualització que la veiem a les parades dels autobusos.
Uh-huh.
Però hi ha empreses que hi ha productes que no tenen absolutament res a veure i que fins i tot ja estan caient. Patrícia?
Clar, perquè es posen en el punt de mira, en el sentit de dir, bueno, la dona, tenim aquesta referència, perquè en el cas, sobretot en aquest tipus d'anuncis hipersexualitzats, la dona és el centre, no?
Sí.
I tot gira entorn. De fet, vaig veure una campanya publicitària, no fa molt, d'un perfum, precisament, i era al·lucinant, no?, com posaven la dona al centre i tres homes al voltant, com que eren els seus amants, no? I penses, on hem arribat, no?, per vendre tant un perfum d'aquesta manera com vendre així el cos de la dona, i quin valor li estem donant. Aleshores, el no donar aquest sentit ni aquests valors, hi ha les societats que creixen, ja no creixen amb aquella innocència, creixen amb un impacte constant. Clar, jo quan era petita jo no tenia aquest feedback a xarxes socials constant. Jo amb 15 anys tenia el fotolog, que bueno, clar, res a veure, o sigui, podíem posar com a molt 20 comentaris i al col·legi, si tu penjaves, jo recordo unes companyes de classe que van penjar unes fotografies que, mare meva, ara ho penso i dic, pues ojalà pugessin aquestes fotografies amb 15 anys.
És molt curiós.
És molt curiós,
Patrícia, perquè ens estàs dient, no, aquest poder que tenen les imatges amb aquests perfums, amb aquesta hipersexualització, quan justament el poder de decisió de compra dels productes, el 80%, recau a les dones d'ha de tenir molt en compte. Som nosaltres qui manem.
Ara, per tota aquella gent que s'ho estigui plantejant, especialment els joves, Noèlia, que diguin, home, doncs jo voldria obrir el meu perfil Instagram, per exemple, tu parlàvem, no?, d'un contracte previ amb tu mateixa, que haurien de tenir en compte. Caldria una formació, caldria ser conscient realment del que vols penjar, de com ho vols penjar, quin contingut vols que arribi a la resta de gent?
Sí, sobretot la formació, primer. I segon, tenir un objectiu clar, perquè al llarg del temps te començaran a arribar molts inputs, de que facis altres coses i no en la línia en la que tu vols seguir. Sobretot formació i educació. Lo dels pares és superimportant.
Clar, Noèlia, Patrícia, cada una des de la vostra àrea. Les empreses actualment, a part del que és la pàgina web, tiren més a les xarxes socials i el que són els microinfluencers. Com ho veieu? Com ho viviu, tot això?
En el meu cas, per exemple, sí que em considero microinfluencer perquè, tinc uns 5.000 seguidors, els hi agrada més això perquè representa que interactues més amb la gent, perquè ets com més proper i, sobretot, perquè acostumem a tenir els objectius molt clar del que vols fer i del que no. Perquè quan comences a expandir-te tant, els objectius es comencen a difuminar.
Patrícia.
Al final té sentit perquè si tots som influencers i tots tenim no sé quants mil de seguidors i tots arribem a aquests nivells, al final el producte també per valor. I si tothom està venent el mateix producte i tothom està... Llavors, aleshores, les empreses, quan es volen realment segmentar, al final és un tema de mercat. No és el mateix anar-te a un influencer que capara a tot un públic, per exemple, no? Parlem de 10 a 15 anys, de 15 a 20 anys, de 20 a... a 25 anys,
sí.
I que capara dels 10 als 25, que anar a segmentar-te. Aleshores, el microinfluencer t'ajuda molt a segmentar. Tot i així, al final, el producte s'ha de vendre per si sol, i també hi ha molt d'engany darrere d'aquest tipus de venda.
Ahir, a la tarda, més de 6 hores, va caure Facebook, Instagram, WhatsApp. Suposo que va haver-hi qui va ser conscient que estava enganxat i que no podia deixar mirar la pantalla i que, evidentment, va anar a buscar a Twitter què havia passat perquè necessitava comunicar-se a través de les xarxes socials. Anna, noves malalties mentals. D'aquí una estona parlarem solidàriament de la salut mental. Però és important, no?, ser conscients que cal racionalitzar que hi ha gent que s'enganxa i que pot acabar sent una malaltia.
Clar, no, i a més, per exemple, jo sempre el que defenso és el tema temps i contingut. El temps és molt important, i tu abans, quan t'he dit 2 hores, no?, quan t'he dit 1 hora...
Se m'han girat els ulls,
Se t'han girat els ulls. El temps és molt important perquè realment... I després que hi hagi, oci alternatiu, no?, que això sigui, una eina, i quan els joves estan des de... tan temprana edat, en les xarxes o en els videojocs, sense cap tipus de control, repercuteix en que hi hagi moltes addiccions, no?, o que s'hi enganxin, o moltes també a malalties que venen fruit d'aquesta sobreexposició, també en el cas de, sobretot més aviat avui dia encara, en el cas de les noies.
Doncs està clar que aquesta sobreexposició l'hem de vigilar, hem de controlar aquests usos del temps, aquests continguts. Anem i recorrem a contraste.info, recordem-ho. Molt important aquest exemple que donem als nostres fills i la conscienciació. La conscienciació cap a l'altre, cap a la persona amb la que estem. Perquè cal el consentiment, és bàsic. Formació, formació i més formació. I com ens deia l'Anna Plans, alternatives d'oci, signem un contracte. I tornem en aquests menjars de cullera de les nostres àvies per poder parlar tan i tan importants.
Crec que haurem de tornar-ne a parlar perquè dona per molt. Moltíssimes gràcies, Mireia del Pozo, Anna Plans, Noelia Rodríguez i Patrícia Pallarès. Fins a la propera.
Moltes gràcies, Anna, tu, i molt bona setmana. Ens veiem dijous, Olga.
Fins dijous.
Els dimarts i dijous, a 11:45, al matí a Ràdio Estel, Plusvàlua Dones, amb la col·laboració de Fundació Bancària La Caixa, CONEI i Centre d'Estudis de les Dones d'Europa.
Ràdio Estel.
De dilluns a divendres, de 8 a 9 del vespre...
Camins.
El nou magazín d'actualitat social i religiosa a Ràdio Estel.
Camins, amb Rafa Sanahuja.
I altres persones que ens explicaran històries.
Quan acaba el dia, comencen els...
Camins.
Us hi esperem.
Bé, de fet, no. A les 8 començarem puntuals. Coses de la ràdio.
Camins.
Els vespres a Ràdio Estel.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Salut natural per tothom.
Dos quarts i mig d'una, estem al matí a Ràdio Estel i ara és el moment de Salut Natural per Tothom, l'espai de salut i benestar al qual podeu preguntar qualsevol dubte mèdic fins a la una del migdia i per qualsevol pregunta sobre salut. Com ho podeu fer? Doncs pareu atenció.
Si tens cap dubte o pregunta pels nostres doctors, envia un correu a elmatí@radioestel.cat o una nota de veu al 663 99 30 62. 663 99 30 62.
Doncs, com dèiem, gairebé 20 minuts per la una del migdia, ja sabeu, ens podeu escriure, ens podeu enviar una nota de WhatsApp plantejant els vostres dubtes sobre salut, perquè ja podem saludar el doctor Juan Márquez, que ens acompanya i és qui ens resoldrà tots els problemes. Doctor Márquez, muy buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Muy bien, encantada de saludarle. Me estreno hoy en este espacio, o sea que bueno, con muchas ganas.
Un placer.
Igualmente, si le parece, vamos a repasar su biografía. El doctor Juan Márquez es metge especialista en medicina de familia, miembro de la Sociedad Española de Medicina de Familia, de la Sociedad Española de Hipertensión y expert en salud natural.
Si tens cap dubte o pregunta pels nostres doctors, envia un correu a elmatí@radioestel.cat o una nota de veu al 663 99 30 62. 663 99 30 62. Leaving to find my soul,
told her I had to go. Cada dia comencem parlant d'alguna dolència amb els nostres doctors, alguna dolència, alguna malaltia, molèsties que tinguin a veure amb la nostra salut. I hoy, doctor, tenemos diversas cuestiones que nos hemos dado cuenta en el día a día que son habituales. Estamos, diríamos, inicio de curso, los más rezagados están empezando ahora en octubre actividades físicas, ¿no? Después del relax del verano, la gente empieza con esos buenos propósitos y, bueno, lo que era de esperar. Empezamos a hacer ejercicio y ahí llegan las temidas agujetas. un problema para seguir haciendo ejercicio. Los que están dudando a veces dicen, bueno, no sé si volveré. ¿Qué son las agujetas?
Pues es ese dolor que se produce después del ejercicio como consecuencia de la acumulación de fatiga muscular, a fin de cuentas, la producción de ácido láctico en los músculos. Son unos cristalitos que se producen en los músculos y que al moverse duelen, porque eso se produce como consecuencia del ejercicio. El metabolismo que se produce en los músculos cuando se hace ejercicio produce ácido láctico, y ese ácido láctico al final, bueno, pues se forma y se acumula en forma de cristales, y esos cristales duelen. Uh-huh. ¿Hay manera de intentar evitar eso?
Eso es lo que queríamos saber, porque sí. Cuando, bueno, si quien practica ejercicio habitualmente, pues no le suele pasar, ¿no? Pero quien se estrena, quien está empezando con esos buenos propósitos, la verdad, bueno, es que no ayudan mucho las agujetas. ¿Las podríamos prevenir?
Bueno, podemos prevenirlo con entrenamiento. Y ese entrenamiento, además, añadirle un producto a base de colágeno y magnesio que se llama Collagenium, para fortalecer los músculos, para fortalecer los tendones, para fortalecer esos ligamentos. Y que, bueno, pues el Collagenium, además, o sea, al final lo que hace es acumular o proveer al organismo de ese magnesio y de ese colágeno para que de esa manera, pues, los músculos aportarles ese extra, aportarles esos nutrientes que necesitan, y en la medida de lo posible, pues, bueno, intentar que al aportar eso pues no se produzcan las agujetas. Es difícil porque normalmente combinar el colagenio con un buen entrenamiento. Si uno lleva 10 años sin hacer nada de deporte, pues va a tener agujetas sí o sí, ¿no? Eso es evidente.
¿Y cuándo deberíamos tomar colagenium? ¿Cuando estamos realizando la actividad física, al acabar, antes, cada día, solo los días puntuales que hagamos ejercicio?
Colagenium, si uno hace deporte, lo debería tomar todos los días, un cacito dosificador, todas las mañanas disuelto en agua, y funciona muy bien, ¿eh?
¿Y nos ayudará? Bueno, si teníamos que tener agujetas nivel 10, a lo mejor tenemos nivel 4.
Sí, eso es una buena manera de hacerlo. Eso y el entrenamiento, claro, evidentemente, ¿no? Los primeros días tendremos, y luego ya el colagenium además va evitando fatiga muscular, va haciendo que el músculo se vuelva más compacto, que el músculo, bueno, pues vaya adquiriendo esa forma, ¿no? Y ese, que todo esto que nos da el entrenamiento, pues vamos enriqueciéndolo con magnesio y con colágeno.
Uh-huh. Gracias a este magnesio y colágeno nos encontraremos mejor, pero aparte de eso decíamos, bueno, tendremos muchísimas menos agujetas de las que tendríamos si no tomáramos colagenium. ¿Podemos hacer algo más? No sé, estirar, no sé si cambios de temperatura, tener paciencia.
Estirar es muy importante una vez que terminamos el ejercicio, porque si no estiramos vamos a tener el problema de que en realidad no vamos a al no estirar no vamos a poder al estirar lo que hacemos es que esos cristalitos de los que yo hablaba, ¿no?, de ácido láctico, se destruyan, no se acumulen y tengamos luego al final menos agujetas. No lo podemos hacer del todo, ¿vale? No podemos, no se puede quitar del todo. Y luego viene bien, después de ejercicio intenso, aunque parezca una tontería, el salir a caminar. Eso también ejercita los músculos, y el ejercitar los músculos los va estirando, los va volviendo a su ser, y también disminuye un poquito la intensidad de las agujetas.
Cuando dice salir a caminar, ¿se refiere a los típicos desplazamientos, pues no sé, de 10, 15 minutos que podamos hacer por el barrio, o salir más a caminar a conciencia, con un calzado ya específico y que el cuerpo ya entre un poco en calor?
No, me refiero, podemos salir a caminar normal. Ya hemos entrenado, no hace falta salir otra vez a hacer un entrenamiento, aunque sea caminando, porque caminando, si salgo con zapatillas de deporte, con ropa de deporte, puedo caminar bastante rápido, no. Me refiero a salir a pasear, lo que vendría a ser un paseo, ¿eh?
De acuerdo.
Nos puede venir bien para bajar la intensidad y el nivel de esas agujetas.
Uh-huh. Bueno, ja sabemos la teoria, i sobretot preneu nota, Colagenium és el producte que ens pot ajudar a tenir menys agulletes, i parem atenció que composa el Colagenium.
Colagenium proporciona la combinació ideal de col·làgen, magnesi, àcid hialurònic i vitamina C. Aquesta vitamina contribueix a la formació normal de col·làgen pel bon funcionament dels cartílags, els ossos i la pell. També, juntament amb el magnesi, la vitamina C ajuda a reduir el cansament i la fatiga.
Quan passa un minut de 3:15 al matí a Ràdio Estel, estem a l'Espai Salut Natural per Tothom, i us recordem, els productes que ens recomanen els doctors els podem comprar a herbolaris, per a farmàcies i farmàcies. També pots fer la teva compra per telèfon al 669 56 17 68. En 24 hores tens el producte a casa teva, per tant, no tindràs excusa, res d'agulletes. I si dius que ets oient de Ràdio Estel, tindràs un descompte especial. A més, pots fer la teva compra online a mind.es.
Lately I've been losing sleep, dreaming about the things that we could be.
Us dèiem al principi, ens podeu enviar les vostres consultes a través d'una nota de veu o enviant-nos un mail al mati@radioestel.cat. El nostre WhatsApp és el 663-99-30-62. Avui ens acompanya el doctor Juan Márquez. Y tengo varias consultas, doctor, que nos han hecho llegar los oyentes. Si le parece, se las voy planteando y vemos qué posibles soluciones tendría para ellos.
Sí, perfecto, perfecto.
Pues mire, aquí tengo a Laura de Viladrau, que escribe: llevo 2 días con dolor de jaqueca muy fuerte, ya no sé qué hacer, soy propensa a tener migraña, puede ser que el tiempo no ayude a que se me pase este dolor de cabeza, me imagino que lo hice por aquí, al menos ayer llovió y hace sol. ¿Cómo se la podría ayudar?
¿Se refiere a las migrañas, a los dolores de cabeza crónicos, se está refiriendo?
Supongo, sí. Dice un dolor de jaqueca muy, muy fuerte. No sé si lo distingue de la migraña habitual, pero en cualquier caso la asocia a este cambio de tiempo.
A ver, las migrañas o los o las cefaleas crónicas, algunos tipos de ellas, responden muy bien a la administración de un complemento con triptófano y con vitamina B6, que se llama Temple de Laboratorios Maen. Temple, además, lo utilizamos para la ansiedad, para los nervios, para el ánimo deprimido, para una serie de problemas que podemos tener, pero también se utiliza, lo digo por, bueno, si cuando adquieran el producto, si uh-huh. en el consejo que estamos dando, pues que vean que pueden pensar, hombre, me ha mandado algo para la ansiedad. No, no es eso, ¿eh? Es algo para la también para esos determinados tipos de cefaleas crónicas, que puede funcionar muy, muy bien. Temple se toma una cápsula por la mañana y una cápsula por la noche.
De acuerdo, porque las cefaleas crónicas, como usted indicaba, ¿tienen que ver algo con la tensión? ¿O cuando son crónicas no necesariamente aparecen después de un día de mucha tensión?
Bueno, pueden aparecer después de un día de mucha tensión. Pueden aparecer después de un día de un día en el que tengamos estrés, en que tengamos ansiedad, en que tengamos más pico de trabajo, o tengamos algún problema personal que nos está agravando. Claro que puede surgir una cefalea y puede surgir un problema de ese estilo, ¿no? De hecho, a mí me pasa en días puntuales, me ocurre, ¿no? Uh-huh. Me ocurre que por culpa del estrés o por culpa de un pico más grande de trabajo me voy a encontrar en que estoy peor, ¿no? Y eso ocurre, pues viene ocurriendo, nos ocurre a todos, y bueno, pues en este caso Temple puede actuar también muy bien.
De acuerdo. También tenemos otra consulta de Karma, de Girona. Nos escribió ayer que ya habíamos acabado el espacio, pero hacía referencia a una comilona familiar del fin de semana. Dice, este fin de semana he tenido una celebración familiar importante y creo que me pasé con la ingesta de comida. Bueno, esperamos que Karma a estas alturas ya esté bien. Pero como ahora nos viene un fin de semana que algunos no trabajarán el martes, otros tal vez tengan puente y es momento así de celebraciones y a veces tener más tiempo, comidas más copiosas. Ella preguntaba, ¿qué me podría aconsejar para quitarme encima esta sensación de pesadez? Y ya que estamos, también me gustaría ponerme un poco a dieta, pero que no sabe mucho por dónde empezar. ¿Empezamos por la digestión pesada?
Sí. Para el tema de digestión, yo diría, como siempre digo, es preferible evitar el exceso, que evidentemente... yo soy el primero que probablemente los puede cometer de manera puntual, ¿no? Uh-huh. Gastronómicamente hablando, y más en épocas en las que tenemos un mayor descanso, ¿no? O tenemos una situación ahí donde vamos a estar más relajados. Hay dos complementos que nos pueden facilitar y que nos pueden ayudar a mantener una correcta digestión, a mantener un mayor confort digestivo cuando hacemos las digestiones. Uno de ellos se llama Dynagas. Vienen viales, ¿eh? Y uh-huh. se toma un vial diario antes de la comida de mediodía. Y luego después hay otro complemento que nos permite además cuidar la salud del hígado, la de la vesícula biliar, y facilitar aún más esas digestiones pesadas, que es el Fitopat es un complemento en cápsulas. Este es un poquito diferente, viene en cápsulas y son tres cápsulas diarias antes del desayuno, de la comida y de la cena, ¿vale? Antes del desayuno, de la comida y de la cena, y se llama Fitopat, y el otro se llama, lo recuerdo, Dynagas, y se toma antes de la comida de mediodía.
Perfecto, o sea, las digestiones pesadas ya las tendríamos controladas con Dynagas y con Fitopat. Recordemos que todos estos complementos se pueden encontrar exclusivamente en herbolarios, en farmacias y en parafarmacias. Y luego, bueno, esta otra petición de Karma, que supongo que también, así como el gimnasio es de estas buenas intenciones de inicio de curso, el de tal vez una dieta más equilibrada y que vaya acompañada de pérdida de peso controlado en aquellos casos que estén indicados, ¿no?, por recomendación médica, pues ¿cómo se les podría ayudar?
A personas que quieran perder algo de peso, ¿no? Uh-huh. Pues hay dos complementos que pueden ser de ayuda y que pueden ayudar a este tipo de pacientes. Esos complementos, por un lado está Aqualin. Aqualin es un complemento líquido que bueno, pues utilizamos de manera en el tiempo que queremos perder ese peso, hay que circunscribirlo a ese tiempo, se llama Aqualin, y se toma disuelto 30 mililitros del producto, el litro y medio de agua, y a lo largo del día nos vamos bebiendo ese litro. Evidentemente esto hay que acompañarlo con dieta y con ejercicio. Y luego hay un complemento que se llama Burnium, que es un complemento que nos permite Burnium nos permite, digamos, intervenir sobre el metabolismo de las grasas, y esa intervención sobre el metabolismo de las grasas es lo que los pacientes conocen con el nombre de quema grasas, ¿vale? Uh-huh. Es Burnium y Aqualin. Burnium se toman dos cápsulas al día después de las dos principales comidas, después de la comida de mediodía y después de la cena. Burnium por un lado, Aqualin por otro.
Ja hem pres nota de tots: Dinagas, Fitopat, Aqualin i Burnium, i us recordem que els podeu trobar tots a la web de mind.es. Espai Salut Natural per tothom. A Ràdio Estel estem avui amb el doctor Juan Márquez. Us recordem, si teniu qualsevol dubte pel doctor, podeu enviar-nos una nota de veu al nostre WhatsApp al 663-99-30-62 o enviar-nos un correu electrònic al matí@radioestel.cat, com per exemple ha fet la Marga de Barcelona. Doctor, que nos explicava Marga, dice: trabajo en una tienda de juguetes, me paso todo el día de pie. Y estos días he notado que cuando llego a casa necesito estar estirada y con los pies en alto. Tengo miedo a que me salgan varices y que se resienta mi circulación de retorno. ¿Hay alguna forma para poder evitarlo?
Bueno, puede ayudarse de un complemento que se llama Fluyen, que viene en Viales, y es un complemento líquido que se toma diariamente pues después de la cena, todos los días. Fluyen en Viales, ya digo, todos los días después de la cena, y que nos permite ayudarnos en pacientes que tienen varices, en pacientes que tienen problemas de circulación, pesadez de piernas, todo ese tipo de problemas nos puede ayudar y nos puede valer. Fluyen en Viales, uno todas las noches después de la cena.
Perfecto. Aparte de Fluyen, me imagino que nos ayudará, ¿no?, a la actividad física. Sí, pero si uno tiene varices o tiene cierta tendencia, ¿el deporte de impacto le iría bien? ¿Es poco recomendado? ¿Mejor cosas más tranquilas como bici, piscina?
El deporte de impacto tiene que tener, o sea, si podemos evitarlo, mejor, ¿vale? En general, pero no por las varices. El que tiene muchas varices es preferible evitarlo, porque sí que puede dañarlo. La persona que lo que tiene es una insuficiencia venosa sin más, pues lo único que hay que hacer es mantenerlo y mantener otro tipo de deportes, que la natación está bien, la bici no es un deporte de tanto impacto, ¿no?, sino que puede facilitar, pero correr, que es un deporte de impacto, el pádel, el tenis, todo eso son deportes de impacto que sería mejor que no, ¿eh?
De acuerdo, pues hemos tomado nota de absolutamente todo, doctor Juan Márquez. Muchísimas gracias.
Gracias.
Hasta la próxima, un saludo.
Hasta luego, adiós, adiós.
Ho hem sabut, eh? El doctor ha penjat.
Ha penjat, ja té prou.
Sí, és cert, no està a l'estudi, està a Madrid. Marta.
Hem trencat la màgia de la ràdio.
Bé, no, això és la ràdio en directe, no?
També és veritat. Jo he pres nota, dels consells del doctor, perquè tinc agulletes encara de diumenge, que vaig tenir partit i he apuntat al col·làgen i un maquet. Ja me'n compraré un camió sencer de capses.
Cada dia. N'has de prendre cada dia. Sento la sintonia de concurs, gairebé la una del migdia. Migdia perquè encara no hem dinat, per tant no és tarda. Bé, a veure, més pistes, no?
Més pistes, sí. Anem madurant aquesta freqüència madurada. Olga, recordem avui la pregunta, perquè, sí, com dèiem, tu ets la protagonista avui del dia.
Estic despistadíssima.
Avui us preguntem, aprofitant que l'Olga seu aquí, juga una mica el paper de la Mercè Raga, quina és la seva beguda preferida. Aquesta és la segona pista.
El maravilloso cacao de cada dia.
Cada dia?
Cada dia, com a mínim, un en cau, no?
Bé, gairebé.
Gairebé.
Gairebé cada dia, depèn. Què deu ser?
No ho sé.
No sabem,
no
eh?
Sé, no ho sé. Si et sembla, Olga, recordem la primera pista pels que estigueu encara una mica despistats.
Posa'm un... Què deu ser? Posa'm un... Qui ho sàpiga, què ha de fer?
Doncs si ja ho sabeu, ens podeu enviar la vostra resposta per WhatsApp al 663-99-30-62 o també per correu al mati@radioestel.cat. Teniu encara un parell de minuts, per tant, si sabeu la resposta ràpida, escriure'ns, teniu temps fins a la una. I ja ho sabeu, amb els guanyadors de cada dia, el divendres, al final de la setmana, sortejarem aquesta fantàstica cistella Capravo.
I posa'm un d'això.
Exacte.
Ara nosaltres us deixem amb el butlletí informatiu, després parlarem de salut mental, per una banda, ja es ronda per aquí la Txell Esteve, i per l'altra deixarem la realitat per conèixer dolents de ficció, agosarats, que s'han atrevit a plantar-li cara a la gent 007, que són moltíssims, eh? 100 i escaig, ha dit.
Sí, no. El James Bond ha pogut amb tots, ho dèiem al principi, un autèntic heroi.
No m'estranya que els vagin renovant. En Daniel crec que era l'últim, i amb l'expectativa de si tindrem una agent 007 a partir d'ara. Bé, 10 segons i teniu l'última hora amb els companys dels serveis informatius de Ràdio Estel. Fins ara.